Bon dia a tothom. Gràcies als participants amb aquesta taula per estar aquí, per compartir amb nosaltres aquesta jornada. Moltíssimes gràcies. I li vull comentar al Carlos, que ha sigut el ponent anterior, que el felicito i ens ha deixat un nivell molt alt, però també us comunico que el nivell no baixarà, perquè aquí hi ha experiències concretes, molt viscudes, de tres ajuntaments i, per tant, aquí a continuar amb el nivell etal. El temps de la jornada és molt justet, per tant, procedirem així com de presseta. Per animar el debat, jo he pensat unes preguntes amb cadascun dels tres representants d'ajuntaments, quatre però dos que van juntes, i a partir d'aquí farem les tres preguntes, ells respondran i al final obrirem torn de paraules. Les preguntes els he dit, les preguntes les saben. No és examen. I un ajuntament em va demanar si podíem fer les preguntes tipus test, però li vaig tindre que dir que no, que havia de ser preguntes d'una altra manera. Comencem amb l'Ajuntament de Santa Coloma. Aquí tenim a la Carme i a la Isabel, que ens venen a presentar el seu pla de convivència de l'Ajuntament, que és un pla amb una trajectòria de 25 anys. Les polítiques de convivència que requereixen valors i són actuacions de molt llarga durada i que no s'acaben amb una legislatura, sinó que requereixen molt temps, estarem d'acord amb això, no? I elles tenen una llarga trajectòria. I aquí ve la pregunta. Bueno, abans de la pregunta els hi presento una mica el públic que tenim aquí. No els hi demanaré cadascú que es vagi presentant d'un amunt perquè no acabaríem, però sí que us comento que aquí tenim representat a tot el consistori municipal, tots els grups, regidors de tots els grups municipals, grups polítics de l'Ajuntament de Lleida, han vingut tots, el tema s'ho val, crec. Hi ha professionals de tots els departaments de l'Ajuntament, pràcticament, no em vull deixar ningú, però em sembla que són tots els àmbits ben representats i tots convindrem que són importants a l'hora de pensar en polítiques de convivència i de civisme. I després, evidentment, el 50% d'aquesta sala està format per persones, representants d'entitats, de centres educatius, persones de representants de federacions de comerciants, d'altres serveis que promouen el civisme i la convivència amb el seu dia a dia, no? Una mica aquest és el perfil que tenim aquí. I a partir d'això, la pregunta primera, o la pregunta és, la gran pregunta és, com heu fet a l'Ajuntament de Santa Coloma per teixir totes aquestes iniciatives, posar-les en un únic pla i fer que això produeixi un efecte multiplicador al treballar des d'una perspectiva transversal? Quines estructures heu creat per generar transversalitat? Transversalitat de la de veritat, de coordinació real, no de posar els llibres, sinó de veritat. I si us queda temps, en 10 minuts, i ens voleu comentar algun projecte que hagi sigut molt, molt emblemàtic, doncs endavant.
Doncs començo jo. Soc la Isabel. Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies, Emília. Tot i que m'havies dit que faries les preguntes tipus test, però bueno, tinc poc temps. Bueno, tu has donat la clau, eh? Ja has començat dient, per fer un procés sostenible de construcció contínua de la convivència, el primer que necessitem és temps. I això ho vam tenir, doncs començo dient que ho vam tenir també amb un pacte local per la convivència. Com a Lleida, nosaltres a Santa Coloma, l'any 98, ha plogut una mica. L'any 98 vam començar construint un pacte local per la convivència. Aquest pacte local va reunir a molts agents i moltes persones del municipi. Abans el Carlos mencionava un dels estaments imprescindibles per nosaltres, era el sector comercial i també el sector empresarial. Vam aplegar també sindicats, professionals de tot tipus, polítics, ajuntament, part tècnica, ciutadania i moviment associatiu, la societat civil, que va ser imprescindible. Llavors vam fer un gran pacte per la convivència, un pacte local que a través del qual vam poder construir un projecte en aquell moment que li vam posar el nom de Construint Ciutat, Construint Ciutadania. No? Ciutadania local, tal com mencionava abans el catedràtic, el Carlos Jiménez. Aquest projecte, vam construir un projecte després del pacte local, vam començar amb un diagnòstic. Aquest diagnòstic va ser important perquè, a més de que es va fer cap a la casa, internament, cap a les entitats, va formular una pregunta, va començar a fer preguntes que no havien fet mai, cap a la ciutadania i cap a la societat civil, i era si eren feliços. Què els hi faltava, què els hi mancava pel benestar global integral com a ciutadans i com a ciutadanes. Preguntava coses molt de tipus de la vida quotidiana. Què els hi preocupava, què els hi molestava, amb qui relacionava, amb qui no i per què no. Què podia fer l'Ajuntament, què podien fer les persones de la ciutadania, què podien fer les entitats, què podia fer el moviment associatiu, el moviment empresarial. Llavors, era la primera vegada que sortíem al carrer a fer aquest tipus de preguntes. No? Llavors, de les preguntes del gran diagnòstic i del procés participatiu amb tots els sectors de l'Ajuntament i de la ciutadania, vam començar a treballar sobre la redacció del Pla de Convivència Intercultural. El Pla de Convivència Intercultural s'elabora més en paral·lel amb la signatura de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que serà el nostre marc conceptual pel desenvolupament del Pla de Convivència Intercultural. Valors de ciutat. Però no només valors de ciutat, sinó com abans també ens ha comentat el Carlos Jiménez, com garantim drets i deures i com fem complir els deures. No? Un gran marc de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. El Pla de Convivència, i aquí sí jo vull remarcar dues o tres coses que donaran pas a projectes molt concrets i un específicament que després ens explica la directora, la Carme, vas fer recomanacions a l'Ajuntament que nosaltres vam agafar el testimoni i vam dir vinga, anem a no? la consolidació d'una estructura que anava a treballar sobre projectes i aquí sí que m'agradaria incidir perquè projectes que havien de tenir efectes sobre la convivència. La convivència en si mateix no és l'objectiu. L'objectiu pot ser treballar per la millora de l'educació, l'objectiu pot ser treballar per la millora de l'espai públic o l'espai urbà, però sí que hi ha una premissa i és que ha de tenir efectes positius sobre la convivència. Nosaltres sempre busquem efectes positius. Com es busquen aquests efectes positius? Treballant les relacions humanes. Per nosaltres, el nucli de la nostra feina és treballar les relacions humanes, és treballar en relació amb els altres. Aquest pla de convivència, aquí ja aterrocilla dues coses i dos equips professionals que per nosaltres serien vitals i serien fonamentals per la construcció contínua d'aquest procés, va ser que vam optar pel mecanisme de la mediació o la gestió positiva de conflictes amb un equip que encara té Santa Coloma, es va iniciar el 98 i encara tenim com a equip de mediació. L'equip de mediació va començar treballant a l'espai públic i el 2008 incorpora un espai que també serà fonamental per nosaltres, que és l'espai de les comunitats de veïns i veïnes, l'espai privat. Però l'espai privat que té un superimpacte sobre la vida pública. Llavors, nosaltres vam tenir la sort de comptar també de formar part d'un projecte ICI. Per això també m'ha agradat molt la recuperació del concepte espais improbables, perquè és el que nosaltres hem fet servir sempre. M'agrada molt que el Carlos hagi mencionat el tema dels espais improbables i les trobades improbables. I a les comunitats de veïns i veïnes es donen trobades improbables. Tot i que pots conviure o coexistir amb gent del teu edifici, doncs no tens per què conviure amb la gent del teu edifici. Llavors, l'entrada a l'espai privat ens va donar l'oportunitat de parlar de coses molt vinculades a la vida quotidiana de les persones, però que tenen un gran impacte sobre la felicitat, sobre el benestar de les persones. I també vam poder treballar a partir d'aquí la relació amb l'entorn, la incorporació de l'entorn de la comunitat a la vida personal. No? Un altre equip que es va formalitzar i que es va consolidar estructura tras la construcció del pla de convivència a banda de l'espai de l'equip de mediació va ser la xarxa de transmissió de valors i missatges positius. Per què? Pues perquè havien consensuat un marc de valors de ciutat que s'havien de transferir, s'havien de posar en el carrer. Llavors la xarxa és l'altre equip professional a través del qual vam consolidar una xarxa ciutadana de més de 400 persones i més de 70 entitats que totes signaven un compromís per la convivència. Un compromís per la convivència que doncs, es nodria de tot el treball previ de construcció del pla de la convivència i de tot el procés. Llavors, són dos equips que encara continuen. Podria donar data, ràpidament un viatge. El 98 fem el pacte local, el 2001 signem el pla de convivència, el 2001 signem la Carta de Salvaguarda de Drets Humans a la ciutat, el 2002 incorporem mecanismes de participació ciutadana, incorporem acció comunitària, els equips de mediació i les estratègies de proximitat es consoliden, a més, amb estructures municipals. Allò que comença sent un pla acaba sent una estructura municipal que ens permet activar contínuament aquest procés i llegir contínuament el context. També volia incidir sobre aquest tema. La proximitat genera confiança, la proximitat genera vincles, et permet construir narrativa a peu de carrer, en converses de façana, i et permet llegir constantment el context per transformar contínuament i revisar contínuament el pacte, el llistat de valors, els projectes i ser molt acurat amb els projectes públics. Jo passo perquè d'aquest procés ve després el pla de civisme i una experiència molt concreta que a través de la qual es veu perfectament allò dels espais improbables, que és on m'agradaria també incidir.
Carme. Bueno, doncs seré també breu. Intentaré, bueno, bon dia, soc la Carmen Oroz, treballo a l'Ajuntament de Santa Coloma i imagino que tothom més o menys sap, Santa Coloma de Gramenet està molt a prop de Barcelona, fronteres d'aquestes invisibles i no diguem amb Sant Adrià de Besòs. Som 7 quilòmetres quadrats, però en realitat vivim en 4 quilòmetres quadrats. Gairebé 120.000 persones en més de 100 diferents nacionalitats. És a dir, i des de l'any 98 això ha estat un tema, bueno, pues un boom. Tot això ha generat doncs, que gràcies a tota aquesta feina que estava dient la Isa, s'ha pogut anar teixint no? aquest capital social que ara tenim a Santa Coloma. Però sí que és cert que en un moment, des de nivell polític, doncs es va decidir que tota aquesta feina estava molt bé, però que s'havia de posar ja en relleu i parlar del civisme, no? Perquè d'alguna manera s'havia de fer ja un pacte amb la ciutadania de corresponsabilitat i de, bueno, està molt bé que cadascú miri per lo seu, però vivim en comunitat, d'acord? I tot això es va fer dins del servei del qual jo porto la direcció, que és Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme. I aquí doncs, se'ns va donar una estructura i una tècnica no?, que va poder posar a treballar tot aquest pla. Van començar a treballar de manera interna i sí que ho teníem clar dins del servei i sobretot des del lideratge polític, que insisteixo, crec que això és molt important, que havia d'haver-hi un òrgan més enllà de la voluntarietat que entre les diferents àrees vulguin treballar, ja sigui seguretat, ja sigui serveis territorials, ja sigui educació, igualtat, sinó conformar un òrgan que estigui reglat. I d'aquí es va crear la Comissió Interdepartamental de Civisme que es va aprovar l'any 2021 al ple. D'acord? I a partir d'aquí es va començar a treballar el pla de civisme, primer de manera interna, en la qual ens vam adonar que a la ciutat de Santa Coloma durant 24 hores tenim agents de proximitat, des de les persones que estan en la via pública, neteja, agents cívics i cíviques, mediadors, mediadores, policia local, i es vam anudar que aquests agents de proximitat havien d'estar més coordinats i coordinades entre elles, perquè es podia treballar d'una manera més amable a alguns entorns que moltes vegades, tot i que la normativa és necessària i la sanció, però estarem d'acord que el més efectiu sempre és el sentit de per què no pots fer allò que li pot fer mal a l'altre o també un respecte doncs, a la natura i al mobiliari urbà. No? Que això genera moltes vegades un disconfort i una sensació d'inseguretat que no és real. D'acord? A vegades hi ha aquesta percepció d'inseguretat que és únicament perquè bueno, no hi ha un respecte, com dic, o al mobiliari o a una bona tinença de les mascotes, no? Que també és un altre dels problemes greus que tenim a tota la ciutat i s'ha de poder parlar. Llavors, des de la direcció d'alcaldia es va dir s'ha de poder parlar d'aquests temes, els hem de parlar, sempre des del punt de vista de la prevenció, no anant directament a la sanció, sinó des de la prevenció, sabent que darrere hi ha una normativa i que pot haver-hi una sanció. Doncs d'aquí es va començar a treballar la comissió interdepartamental amb una sèrie de grups motors, bueno, tot això doncs, és tot una feina molt, bueno, va ser ingent, però com dic, amb una bona lideratge i amb no, una determinació doncs, es va poder fer. I a partir d'aquí es va crear tot el que és la participació, però ja sabem molt des de dins què és el que nosaltres ja teníem, no, com a ajuntament i què podíem oferir. Bueno, doncs aquí se va fer una sèrie de reunions, de pactes amb la ciutadania i va sortir d'això. Llavors la ciutadania ens va demanar, si us plau, que fem com un recull de tot allò que potser de vegades sabem que existeix, però que no sabem com arribar-hi, com una guia de ciutat. I llavors nosaltres doncs, bueno, vam idear el que és per nosaltres la Santa Coloma Cívica, una guia fàcil, en la qual doncs, hi ha una sèrie de normes i de llocs on pots anar a l'Ajuntament per poder fer tràmits o saber quan has de posar els mobles al carrer, quan no. Totes aquestes coses que ja les donem per suposades o que se treballen de manera parcial, les van posar totes juntes. D'acord? I a partir d'aquí després també, també per indicació i lideratge també d'alcaldia, es va decidir que havien de sortir molt més a l'espai públic totes les àrees i que s'havíem de coordinar. I d'aquí va sortir el projecte d'Estiu a la Fresca, durant els mesos de finals de juny, juliol i agost, amb tots els serveis de la casa, d'una manera o d'una altra, participen en poder donar vida a una sèrie d'espais, de places, que moltes vegades durant aquests mesos doncs, es troben doncs, amb un ús de vegades que no és el més adequat o també perquè ens vam adonar que la nostra ciutat, doncs, la majoria de gent no té cases per anar-se de vacances fora ni fer uns grans viatges ni res, i que la majoria queda mal a la ciutat. I els hi havíem d'oferir activitats però de qualitat, familiars, juvenils, també per la gent gran, i vam aprofitar aquestes places, vam aprofitar aquests espais i en coordinació a través de la Comissió Interdepartamental doncs, vam generar una sèrie de, bueno, de quatre ítems no? que ens semblaven importants i les marquem amb unes banderoles i donem això a cadascú que ve a fer una activitat a la plaça, que és un menú, on hi ha quatre coses molt concretes que els hi demanem. No? Pues una és respecte del descans, compartir l'espai per tothom, el tema de l'ús idoni de les, no, de la paperera, el reciclatge i el tema de la tinença d'animals. Bueno, són quatre temes que ja sé que semblen molt així, no? Que tothom dirà, ah, doncs nosaltres també hem fet tot això, però que per nosaltres la importància més gran és poder haver-ho fet de manera transversal i de manera pactada amb tots els serveis. Això sí, amb un lideratge, com dic, clar, per part polític, tant de l'alcaldia com dels serveis, de la resta de serveis, perquè això realment es porti a terme. I, bueno, doncs continuem aquí dins del servei. Moltes gràcies.
Molt bé, segurament que després us faran alguna pregunta i podrem ampliar tot això, tota aquesta informació. Com que éreu dos, us han deixat una mica més de temps, però... Sí, hem de fer 10 minuts perquè si no, no deixarem temps pel debat. Anem a la següent experiència, l'Ajuntament de Barcelona, i en aquest cas parlem de, parlem d'ordenances de convivència. Aquí les ordenances són l'instrument que tenen els ajuntaments per establir unes normes en relació amb l'ús de l'espai públic, el model de ciutat que busquem. I en aquest sentit, Montse, et voldria demanar què és el que regula l'ordenança de civisme de convivència de l'Ajuntament de Barcelona i sobretot com feu que aquesta ordenança arribi a la ciutadania. Quins mitjans posareu perquè això no quedi al paper, sinó que al carrer, a les places, la gent sàpigui el que sí i el que no i com feu que es compleixi.
Molt bé. D'acord, en primer lloc, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta taula rodona i en aquest acte que avui impulsen, no? Aquest pacte de convivència i civisme de Lleida, i també vull aprofitar per felicitar a l'alcalde, tot el govern municipal, per aquesta excel·lent iniciativa i, a més, que puguem estar avui aquí compartint aquestes experiències. De fet, estem parlant de municipis que, com bé deien, que són limítrofes i que sovint el nostre dia a dia impedeix que tinguem aquestes trobades més de reflexió, no? I també agraeixo molt haver pogut escoltar la magnífica ponència del catedràtic, el senyor Jiménez, que realment ha sigut molt, molt il·lustrador i interessant. A mi, de fet, em toca parlar de la part que d'entrada seria la menys amable, perquè estem parlant, en definitiva, de l'eina jurídica, una de les eines jurídiques que ens permet garantir, fomentar aquesta convivència, bàsicament, en l'espai públic de la ciutat, en aquest cas de Barcelona. Intentaré fer-la una mica amable, aquesta ordenança, perquè no sé, jo ja l'he agafat bastant de carinyo i la pregunta que em feia a l'inici, no, del balanç. Jo, d'entrada, el titular seria que és un balanç positiu. L'ordenança de Barcelona es va aprovar a finals del 2005 i es va publicar el 2006, per tant, està en vigor des d'aquella data. Al llarg de tots aquests anys, per tant, han transcorregut pràcticament 20 anys, han succeït moltíssimes coses a la ciutat i, a més, no només la ciutat ha canviat, com pot haver passat també a Lleida i tantes altres ciutats, sinó que també ha canviat la societat. A dia d'avui, què s'ha decidit a l'Ajuntament? S'ha decidit fer un canvi de l'ordenança. En aquest cas, no som tan agosarats com a Lleida, que es fa una nova ordenança, i jo espero que funcioni i que prosperi l'objectiu. En aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona s'ha optat per fer aquelles modificacions necessàries i aquelles que ens ha demandat també la ciutadania en l'ordenança. Deia que el balanç és positiu, per què? Doncs perquè al llarg de tots aquests anys hi ha algun dels comportaments que succeïen a la via pública en el moment d'aprovació d'aquesta ordenança que ara no són tan freqüents o fins i tot han desaparegut. Ho podem atribuir només a l'ordenança, això? No necessàriament, perquè han passat moltes altres coses i perquè estem treballant diferents equips a l'espai públic, com tots els ajuntaments, per tal que aquestes conductes que no volem a l'espai públic no succeeixin. No? Per exemple, quina conducta abans, el 2005-2006, succeïa i que ara pràcticament no? Doncs tot el que té a veure amb les juguesques. Per exemple, no sé com ha evolucionat a Lleida, però a Barcelona, quan es va aprovar l'ordenança de convivència de la ciutat, era un dels expedients que tramitava amb freqüència l'oficina de convivència, que és l'oficina que s'ocupa de tramitar tots els expedients de les denúncies que ens arriben dels agents i cossos de seguretat. Per tant, aquesta conducta en concret, ara, en aquests moments, ja no es tracta d'un problema per la ciutat. N'hi ha d'altres que ha succeït el contrari. Llavors, què hem fet? Hem revisat què és el que està succeint a la ciutat, hem escoltat a la ciutadania, hem parlat molt també amb els grups municipals i la conclusió és clara, que la l'ordenança és necessària, l'ordenança de convivència, amb això no hi ha discrepància, i que hem d'adequar i ajustar tots aquells canvis necessaris. Com hem començat nosaltres a fer aquests treballs? Vam constituir a l'agost de l'any passat una comissió tècnica, un grup tècnic bàsicament format per als serveis del propi Ajuntament, de totes les àrees de l'Ajuntament. Ara, si els enumerés, segur que me'n deixo alguna, però allà hi vam participar totes les àrees i, com que érem uns quants a nivell tècnic, el que es va fer va ser dividir tot aquest grup de treball per temàtiques, no? I allà va ser on vam identificar les línies de treball, que havíem de tocar, que no havíem de tocar, que podíem incorporar, i vam tenir un primer diagnosi mirant cap a dins amb tots els serveis municipals, totes les persones que en el seu dia a dia estan treballant amb qüestions de convivència, que són moltíssimes, des dels agents de la Guàrdia Urbana, els bombers, els equips que tenim dels serveis socials, els espais públics, etcètera, etcètera. Per altra banda, una vegada vam fer això, vam considerar que era necessari, no era preceptiu, però era necessari, obrir un procés participatiu per la ciutadania, per sobretot fer aquest procés d'escolta activa, no? Que abans també es referia al catedràtic, obrir-nos, parlar amb la ciutadania per veure exactament què és el que ens estaven demanant. Vam fer sessions a tots els districtes de la ciutat de Barcelona. Hem de dir que en aquestes sessions participatives, com també s'ha esmentat abans, no? A vegades ens és difícil que vinguin algunes persones, alguns ciutadans, alguns col·lectius que no se senten directament interpel·lats, malgrat la qüestió de la convivència els afecti directament. Vam intentar fer sessions en tots els districtes i en espais on, per exemple, els joves es sentissin més interpel·lats a venir. Ens ha sigut, o en alguns casos, espais on habitualment hi va la gent gran, no? Vam fer processos de difusió, òbviament, i jo deixo aquest tema sobre la taula, no? Com podem fer també per fomentar que participin, no, els ciutadans de determinats col·lectius on a vegades ens és difícil arribar, que segur que compartim experiències diferents, perquè és una reflexió que moltes vegades comentem, no, en sessions similars a aquesta. Quan vam acabar tot el procés participatiu, vam rebre moltes propostes ciutadanes, totes, si tenen interès, estan penjades a la plataforma Decidint de l'Ajuntament, on hi ha una pestanya específica que fa referència a tot aquest procés participatiu de la reforma de l'ordenança de convivència. Allà es poden consultar totes les propostes. Vam recollir pràcticament 600 propostes ciutadanes i fa uns dies els hi vam donar, després de valorar-les tècnicament, resposta una per una, no? Que crec que també era important que, ja que havíem fet aquest procés d'escolta activa, donéssim resposta a cada una d'aquestes propostes ciutadanes. I en gran part han sigut acceptades i ara estem ja en la fase de redacció de l'avantprojecte i les memòries, també. Per tant, una gran part d'aquestes propostes ciutadanes estaran incorporades, ara se'ls ha de donar, òbviament, la forma jurídica, no? Que a vegades costa explicar tot això, però se'ls està donant la forma jurídica. Jo crec que també, amb tot aquest procés que hem portat a terme, també dono resposta a una de les preguntes, no? que feia, que em dirigia, és com fem arribar l'ordenança de convivència. Doncs en aquest cas, jo crec que el procés, una eina i una via, tota aquesta reforma que estem fent i aquest procés participatiu que hem fet a tots els districtes de la ciutat de Barcelona també ha sigut una manera de difondre l'ordenança. Després també tenim Ara mateix vam impulsar en aquest mandat el que denominem el Pla Endreça, que suposo que si heu anat per Barcelona darrerament haureu vist cartells en molts espais públics de la ciutat, on en positiu també s'intenten traslladar missatges de civisme, de convivència, de tenir cura de l'espai públic per implicar a la ciutadania. Després també volia, no sé si tinc temps, perquè no controlo massa el temps, al marge, quan estem parlant de la reforma de l'ordenança de convivència a la ciutat, al marge de les infraccions, de les conductes sancionadores, dels imports, d'executar, etcètera, etcètera, hi ha una part que a mi personalment és la que més m'agrada i que també està en el text vigent de l'ordenança, que és la part inicial, els articles inicials, que fan referència també a buscar complicitat i acords de col·laboració amb agents econòmics, socials, diversos de la ciutat, per tal de millorar conjuntament l'Ajuntament i aquests agents, per treballar conjuntament de la mà i millorar aspectes concrets de la convivència a la ciutat. I puc posar un exemple molt clar. A finals d'agost ja vam signar el primer protocol de corresponsabilitat. Abans m'agrada molt que també parléssiu de la paraula corresponsabilitat, en aquest cas entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi d'Hotelers. I en aquest protocol de corresponsabilitat hem identificat tres àmbits molt concrets en els quals podem treballar conjuntament. Un, per exemple, és el de la comunicació. Un altre és el de la formació. I estem parlant de temes tant de seguretat com de convivència. Simplement això, i després estic oberta a qualsevol pregunta. Moltes gràcies.
Doncs anem a la tercera experiència, que ens ve de Sant Adrià del Besòs. Diríem que els plans o els pactes de convivència i de civisme també han de contemplar algunes actuacions per resoldre el conflicte que es genera a la via pública, entre veïns, i sobretot si parlem de convivència pensem en la mediació com a gran instrument. Per això al Rafa Llinàs de l'Ajuntament de Sant Adrià li demanem que ens expliqui una mica com funciona el seu servei de mediació i com han reconvertit, que ara m'ho explicava fora, com han reconvertit aquest servei de mediació en un servei que està al carrer, a peu de carrer. I tot allò que ens vulguis explicar, Rafa.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la invitació. És un plaer estar aquí i un honor. M'agradaria parlar de mediació, però en realitat del que vull parlar és de civisme. I vull parlar d'una història de com un servei de mediació acaba esdevenint l'impulsor de programes de civisme en un municipi amb una sèrie de problemes, fins i tot estructurals bastant potents a nivell de carrer. Llavors, com es crea i a partir de quina idea i de quin concepte es crea el servei de mediació? El servei de mediació neix d'una necessitat que en el seu moment definim conceptualment com la necessitat d'oferir solucions no adversarials a la gestió dels conflictes. Vale? I és molt important aquest concepte, perquè aquest concepte també tenyirà i perfumarà d'alguna manera les polítiques de civisme que farem després. Què vol dir no adversarial? Vol dir oferir solucions des de lo públic que no impliquin ni donar ni treure raons i que no impliquin enfrontaments. És a dir, la mirada de mediació, i aquest és el punt de partida del que m'agradaria intentar traslladar, el que aporta de diferent és que és una mirada que el que busca és comprendre, i busca comprendre sense jutjar. Hi ha altres instàncies en les quals es pot jutjar, hi ha altres instàncies en les quals es pot decidir qui té o qui no té raó, però l'espai de mediació i la mirada de mediació és una mirada per comprendre. A partir d'aquí, el nostre servei comença sent un servei de mediació que està obert a qualsevol tipus de conflicte privat entre tercers dintre de la ciutat de Sant Adrià, i durant molts anys treballem així. Què és el que passa? Que no m'extendré molt sobre el funcionament, perquè vull tenir temps de lligar-ho amb l'aspecte de civisme i explicar dos pràctiques concretes de civisme del nostre equip d'agents cívics que hem fet l'últim any. A partir dels casos que tenim que són privats i que acostumen a ser casos molt vinculats a les comunitats de veïns, ens trobem que no acabem de tenir una resposta que arribi al conflicte que es dona a la via pública. I aquí és on entrem amb la part de civisme. I aquí tinc que parlar també d'ordenances, en connectant una miqueta amb la ponència on es parlava de Barcelona. A nosaltres, com a servei de mediació, l'any 2008 s'encarreguen fer, redactar i impulsar l'ordenança de civisme i convivència, que en aquest cas li diem ordenança de bon veïnatge i bon ús de l'espai públic. Aquesta ordenança està feta des de la mirada de mediació, amb el qual, com a elements que jo crec que podem destacar, té dos. Un és que inclou la possibilitat de mediació abans i després de la infracció i està inclosa dintre de l'ordenança, però hi ha un altre tema que està molt... I aquí tinc que reconèixer una influència molt gran del catedràtic Carlos Jiménez, que per nosaltres és un referent, i que en aquesta ordenança intentem rebaixar al màxim, abans ell parlava del prohibir, intentem donar-li un enfocament molt més interpretatiu a les conductes i no, intentem no fer una tipificació que sigui de fets, sinó de la, com dir, de l'impacte que té en tercers. És a dir, posar un exemple, el tema de beure alcohol a la via pública, que després hem tingut molta polèmica dintre de l'Ajuntament sobre aquest article en concret, el tema no és el fet de beure o no beure, sinó que el tema és el fet de si la conducta de beure perjudica tercers. Vale? I tots els articles estan pensats des d'aquesta perspectiva. Això, i de fet, quan tanqui els meus 2 minuts, ho tancaré amb una pregunta sobre això, ens ha generat problemes, però nosaltres defensem precisament aquesta tesi de que la prohibició per se, no, des de mediació ens costa aquesta mirada de la prohibició per se i busquem aquesta part comprensiva. Dintre d'aquesta evolució, també ens encarreguen portar els programes d'agents cívics que en un principi els treballem a partir de plans ocupacionals. Això tenim un èxit relatiu, és a dir, alguns surten millor, altres surten pitjor, i arribem a la conclusió de que volem fer una prova de dignificar la figura i potenciar i professionalitzar la figura de l'agent cívic. Amb la qual cosa, els últims 2 anys hem fet una prova de fer una selecció de personal demanant un altre tipus de requisits a l'hora de tenir aquest personal i també a l'hora de fer una formació específica. Llavors, els equips d'agents cívics que hem tingut aquests últims anys han rebut una formació que, tant una formació a nivell tècnic-teòric com han rebut un entrenament i han fet un treball molt important de roleplay amb ells abans de posar-los al carrer, perquè consideràvem que la feina que fan, és a dir, li donàvem moltíssima importància i pensàvem que era molt arriscada i molt important alhora. Vale? I voldria explicar dos actuacions concretes d'aquest equip d'agents cívics. I aquí és on anem, a la part aquesta de comprendre. Un és amb un tema molt actual, que és el problema que hi ha amb els patinets i els vehicles de mobilitat personal. Vale? Com hem abordat, és a dir, quan ens encarreguen fer una campanya de patinets, com s'ha acabat desenvolupant aquesta campanya? Doncs la campanya l'hem fet a partir d'una proposta de gamificació, és a dir, a partir del joc. S'ha dissenyat una enquesta amb 3 nivells de dificultat, una mena d'examen, en aquest cas sí, tipus test, vale? Per fer-li a tots els, sobretot gent jove, usuaris de patinets. Per què es fan 3 nivells de dificultat? Es fan 3 nivells de dificultat perquè el nivell 1 és molt fàcil i tothom s'engresca a intentar arribar al tercer. S'escolleixen una sèrie de punts de la ciutat on es reuneix la gent jove, és a dir, els usuaris de patinets o bicicletes no els interceptem, diguem-ne, en moviment, sinó que anem als llocs de reunió i durant un mes aproximadament es fan 800 exàmens sobre la nova ordenança de vehicles de mobilitat personal, amb una acollida sensacional. I què és el que estem intentant? No estem anant a la gent jove o no estem anant a aquesta mirada de vegades des de la inseguretat o des de la por a l'altre o des de quan hi ha una cosa nova, és a dir, els patinets és un problema. Quan apareix un problema nou, en principi genera certes pors i genera una situació de defensa. En aquest cas, intentem canviar això per la invitació a la reflexió. És a dir, no anem a fer una campanya a dir als joves el que han de fer, sinó que els fem un examen divertit en forma de joc. I això ha tingut una acollida sensacional i trobo que aquesta acció concreta va tenir molt d'èxit. I la idea era aquesta, anar a comprendre, i és una mirada diferent. I una segona experiència, a Sant Adrià tenim el mercat d'Encants, que dintre de la zona és bastant famós, és un mercat molt, molt potent i que té molts anys de tradició. I els mercats d'Encants acostumen a tenir de vegades un problema de brutícia després, vale? I la zona queda com molt, molt afectada. Aquest problema de brutícia no s'havia resolt en molts anys i per molt que després els serveis municipals de neteja participaven, no s'aconseguia canviar. Llavors, l'Ajuntament va intentar fer una campanya per donar a conèixer el nou sistema de recollida de residus que havien d'implementar els paradistes. Vale? Paradistes que portaven una llarga tradició de no recollir i de generar un tema de brutícia. Quan es van encarregar el tema, l'encàrrec inicial era repartir una informació que s'havia elaborat. Vale? Això, que era una cosa que nosaltres vam considerar que no seria útil, perquè era donar un paper, és a dir, era com una situació molt unidireccional, molt de fes això, sabien que no funcionaria. I vam dissenyar una campanya amb l'equip d'agents cívics d'acompanyament i de, entre cometes, entrenament en reciclatge durant 2 mesos de forma intensiva a tots els paradistes. Llavors, l'enfocament va ser diferent, és a dir, no se'ls donava un tríptic amb el que els deia que s'havia de fer, sinó que s'iniciava un període de converses amb absolutament tots i totes les paradistes del mercat d'Encants. I va resultar bastant miraculós com, és a dir, de fet, quan van començar això, molts companys i companyes de l'Ajuntament, regidors i regidores, no es creien que poguessin acabar reciclant i acabaven reciclant. És a dir, va ser tot un èxit. On crec que està el punt? El punt està en aquest de mirar per comprendre i un tipus de aportar l'escolta de la mediació a l'àmbit del civisme. Clar, per fer això ha sigut important poder tenir professionals formats i donar-li, és a dir, si anem a fer una aposta potent pel foment del civisme a la ciutat, li hem de donar importància. I donar importància implica, al final, també parlàvem en el descans, implica pressupost i implica tenir professionals el més potents possibles i el més formats possibles per funcionar amb això. Llavors, volia acabar amb una petita reflexió sobre les dificultats que tenim quan volem implementar mirades diferents a l'hora de treballar aquest tipus de temes. Vale? És el tema de l'ordenança. Abans he comentat l'exemple de que la nostra idea era que els articles fossin més interpretatius, és a dir, que no fossin absolutament blanc i negre i que no es mirés tant la conducta en concret, sinó si la conducta posava en risc a tercers o implicava que pogués perjudicar la convivència o que no tingués en compte les llibertats dels altres. Això ens ha generat problemes d'interpretació perquè és molt més fàcil que les coses estiguin molt, molt estipulades. Llavors, trobo que un repte és trobar un equilibri entre els dos aspectes. I anticipo que jo crec que una cosa que podíem haver fet i que espero que puguem fer més endavant és escoltar també en aquest cas els que segurament nosaltres no ho hem fet prou, els companys de seguretat, és a dir, qui aplica l'ordenança, al final és la policia local, i potser si volem apostar per noves formes de mirar la ciutat més des de l'àmbit de la mediació, el que hauríem de fer és ajudar i escoltar la mirada també que tenen les nostres policies locals per fer-la molt més aplicable i poder lligar, diguem-ne, aquests dos mons. Vale? I
molt
no
bé.
Sé si... Gràcies.
Doncs moltes gràcies a tots. Em fa l'efecte que us molestarem alguna vegada més i us trucarem i us vindrem a preguntar tots aquests projectes fantàstics, de veritat.